TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 3 de febrer, en què es farà la primera sessió plenària d'enguany al Parlament amb l'aprovació de la prohibició del vel integral en espais públics com a punt principal. És una proposta del PP i, en principi, Vox, i votarà a favor. Això sí, aquesta formació assegura que la passa no és suficient i que s'haurien de prohibir tota classe de vels. La proposta ha generat crítiques de l'oposició, més per Mallorca, acusa el Partit Popular d'alimentar la islamofòbia. Tot d'una els escoltam. Abans, però, repassam altres titulars del dia. També avui l'Ajuntament de Palma fa el primer pas per prohibir places noves de lloguer turístic a la ciutat.
Ho aprovarà la Gerència d'Urbanisme i l'objectiu és declarar tot el terme municipal zona única no apta per a la comercialització d'estades turístiques en habitatges.
I tot mentre el PSOE acusa els populars de connivència amb les plataformes que exploten pisos turístics sense llicència.
El partit ho ha denunciat precisament des d'un pis turístic il·legal a Palma que comercialitza Airbnb i que llogaren just per a l'ocasió.
I avui també destacam una xifra. 9 de cada 10 infants de les illes de 0 a 6 anys han fet ús del telèfon mòbil.
A més, el 90% de les famílies considera que s'utilitzen les pantalles de manera abusiva. Són algunes de les dades d'un estudi que acaba de presentar la UIB a petició de la Conselleria d'Educació.
I notícia d'aquesta matinada, una dona ha patit cremades greus en un incendi en un habitatge d'Algaida.
A més, el seu marit ha patit una intoxicació per fum. Tots dos han hagut de ser ingressats amb pronòstic reservat.
Tot mentre s'esgoten les darreres hores de negociacions entre el govern espanyol i els socis d'investidura abans del Consell de Ministres d'avui, en què l'executiu té la intenció d'aprovar de nou el decret per revaloritzar les pensions.
El dubte si ho farà en un gran decret que inclogui altres mesures socials, similar al que la setmana passada va tombar el Congrés dels Diputats, o si el separarà de la resta d'iniciatives. Aquesta darrera possibilitat està damunt la taula del govern central i se la planteja de cada vegada més per garantir-ne l'aprovació.
De les pensions en parlarem avui a les 8:30 amb el portaveu de la coordinadora Balear per la defensa de les pensions públiques en Pep Juárez. I en els esports, el Mallorca surt de la zona de descens. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. L'equip vermell va aconseguir contra el Sevilla una victòria importantíssima per 4-1. Muriqi de penal, Samu Costa, Dardé i Pablo Torre marcaren els gols mallorquinistes. Amb aquest triomf, el conjunt d'Arrasate pega un bot a la classificació i se situa 14 amb 24 punts a 2 del descens. I pel que fa al mercat de fitxatges, a nit es va tancar l'arribada del davanter Cito Luombo. El jugador angolès de 23 anys arriba cedit del Cagliari italià fins a final de temporada. El migcampista Jan Sales ha romput la seva sessió amb el Còrdoba i torna al Mallorca, i el davanter Kailarin deixa el Feyenoord i se'n va al Southampton de la segona divisió anglesa.
I pel que fa al temps, sapiguem quina jornada ens espera avui. Marc Aldentai, bon dia.
Bon dia. Per avui esperem una jornada marcada per aquest vent, un vent que ja ha superat els 50, fins i tot 60 km per hora, vent de l'oest i sud-oest, que continuarà durant bona part d'aquest dia. Per altra banda, comencem aquest dimarts amb el cel en general destapat, qualque núvol baix, però poqueta cosa, i continuarà així aquestes pròximes hores, i a partir de migdia, arribada de núvols, en general núvols mitjans i alts, però de manera puntual poden deixar qualque brusca molt puntual, molt localitzada cap a punts del sud de Mallorca, també cap a punts d'Eivissa i de Formentera, insistim, serien fenòmens locals i febles. Pel que fa a la temperatura, esperam un lleuger descens dels valors màxims. Aquests quedaran entorn dels 15 a 17 graus. Temperatura actual, ara mateix tenim 11 graus en el Mercadal, 9 a Binissalem, 13 a Palma, 12 graus a Eivissa i Sant Francesc a Formentera, a 9 graus a Sant Joan de Labritja.
I són ara les 8:04, en Rafa Andrés al control tècnic i en Cristina Abaussà, Toni Escanelles i en Sant López. Continuam.
Informatiu matí. TV3 Ràdio.
El Parlament celebra avui la primera sessió plenària de l'any. Començarà a les 10 i s'hi aprovarà la prohibició del vel integral en els espais públics a proposta del PP. Ho farà en principi amb els vots a favor de Vox, que voldria anar més enllà i que es prohibissin tota classe de vels. La proposta ha generat crítiques de Més per Mallorca, que acusa el PP d'alimentar la islamofòbia i de posar aquest debat per davant dels problemes reals de la ciutadania. Marta Puyalto.
El portaveu ecosobiranista Lluís Apesteguía assegura que la iniciativa no té res a veure amb la defensa dels drets de les dones i considera que té connotacions racistes.
I que només se planteja en sa cursa absurda de PP i Vox a veure qui és més fatxa i a veure qui és més islamòfob.
Precisament, Manuela Cañadas acusa el Partit Popular de copiar la proposta que Vox va presentar fa uns mesos i que no va tirar endavant.
Los que están copiando es el Partido Popular, que rechaza una iniciativa que presenta Vox y que luego presenta otra exactamente igual o parecida. O sea, nosotros no estamos en una competición.
El Partit Popular rebutja les crítiques i defensa que la proposta del seu grup és sensata. El portaveu Sebastià Sagreras assegura que és Vox qui ha canviat de posició i critica Més per Mallorca.
Aquesta ceguera que té Més per Mallorca en contra de les propostes sensates i centrades del Partit Popular no haurien d'anar mai en detriment de la igualtat i de la dignitat de les nines i de les dones.
Perquè s'apliqui, finalment, la prohibició del vel integral és necessària també la modificació de normativa estatal.
El pla d'avui començarà amb la sessió de control centrada en temes com la saturació turística, l'educació a l'habitatge. Precisament ahir, el Partit Socialista va acusar el PP de connivència amb les plataformes que exploten pisos turístics que no tenen llicència. Ho denuncia des d'un pis turístic il·legal a Palma, que comercialitza Airbnb i que han llogat per a l'ocasió.
El portaveu socialista, Iago Negueruela, acusa el govern de Marga Provenç de no fer res per revertir la crisi de l'habitatge i de no combatre l'oferta il·legal.
Animamos al Partido Popular a que vea la oferta ilegal que hay en esta ciudad de Palma. Cómo estamos hoy en un piso que debería ser para trabajadores y trabajadoras, de gente de nuestra ciudad. Vecinos y vecinas que tendrían una opción de habitabilidad cuando lo que estamos viendo es que hay oferta ilegal.
Segons el PSOE, el pis que han llogat està registrat a Airbnb i suplanta la llicència d'un apartament a Sant Cervera.
I tot quan també a Palma l'Ajuntament fa avui el primer pas per prohibir places noves de lloguer turístic a la ciutat. La finalitat és declarar tot el terme municipal zona única no apta per a la comercialització d'estades turístiques en habitatges.
Urbanisme aprovarà aquest dimarts la prohibició de totes les modalitats d'habitatges a Palma. La ciutat compta amb gairebé 4.500 places distribuïdes en 632 immobles, dels quals 381 són a la capital, 76 a la platja de Palma i a Can Pastilla i 175 en sòl rústic. Amb l'aprovació d'aquesta modificació s'impedirà qualsevol increment d'aquesta xifra i s'obrirà el camí per aconseguir una reducció progressiva a mesura que es produeixin baixes definitives. La mesura es farà mitjançant l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General del 2023. Aquest canvi també impossibilitarà la renovació d'estades no permanents, així com la reubicació o el trasllat de les places actualment autoritzades a altres localitzacions.
I el Ministeri d'Habitatge ha demanat als webs de lloguer vacacional que retirin els anuncis de més de 86.000 habitatges turístics i de temporada il·legals. Són habitatges que han sol·licitat el número de registre de lloguer de curta durada, però que no l'han obtingut perquè no compleixen els requisits.
D'ençà del passat mes de juliol és obligatori un codi que atorguen als registradors de la propietat per poder comercialitzar les plataformes els lloguers de curta durada. Segons les dades facilitades pel Ministeri, Madrid és la ciutat que compta amb més sol·licituds revocades, amb un total de 5.300, seguida de Barcelona, amb 5.000 registres denegats.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
9 de cada 10 infants de les illes de 0 a 6 anys han fet ús del telèfon mòbil. A més, 9 de cada 10 famílies consideren que es fa un ús abusiu de les pantalles. Aquestes són algunes de les dades clau d'un estudi que acaba de presentar la UIB a petició de la Conselleria d'Educació. En aquest treball han participat quasi 9.000 famílies, la majoria d'un poder adquisitiu mitjà al Carme Moreno.
Segons els responsables de l'estudi, hi ha hagut una alta participació de famílies, la qual cosa demostra l'interès per aquesta qüestió. A més, qui sobretot ha respost a l'enquesta han estat les mares. El professor de Pedagogia Aplicada de la Universitat, Bartomeu Mut, destaca, això sí, sense donar dades concretes, que a través de l'estudi s'ha detectat que molts infants abans de l'any ja han interactuat en les pantalles. A més d'aquest 94% d'infants de 0 a 6 anys que han fet ús del mòbil, un 96% ha vist la televisió. Davant la preocupació que manifesten les famílies, un 86% d'aquestes assenyalen que els manquen estratègies per acompanyar els infants. I una dada no manco rellevant, m'ha destacat també que les famílies utilitzen les pantalles per conciliar.
Perquè m'ho adonaran compte que moltes famílies, maldament o malgrat l'edat del menor sigui tan petita, sigui 0 anys, sí que l'utilitzen com a espai de conciliació, com a espai de regulació, com a espai o com a eina, com a estratègia per tal de posar calma segons quines situacions. Això mos ho manifesten.
Segons Mut, aquest abús de les pantalles té conseqüències en els infants de 0 a 6 anys. Parla de retard en l'aprenentatge, dificultats per expressar-se i comunicar-se. A més, les mestres d'educació infantil han notat cert dèficit d'atenció i problemes d'autorregulació, a més d'alteracions en la son i la gana. És per això que, diu, les famílies han de ser un bon mirall per als més petits.
Quin model som nosaltres d'adults com a espai de modelatge perquè, per ventura, els infants mos prenguin com a model d'imitació. Som nosaltres també, a vegades, un model que, per ventura, mos hem de qüestionar de quina manera utilitzem la tecnologia per tal de ser aquest model que volem que nostres infants interactuïn.
Aquest estudi servirà a Educació per prendre mesures, entre elles en els pròxims mesos llançarà una campanya a les famílies per fer un ús racional de la tecnologia. En vista el curs vinent, es farà formació als pares i mares. El govern, a més, impulsarà la creació d'espais lliures de telèfons mòbils a totes les dependències de l'administració pública on accedeixin infants de 0 a 6 anys.
Encara de l'educació, un centenar de 200 investigadors de la universitat rebran una ajuda directa de 1.000 euros per facilitar la seva tasca de recerca. Es tracta d'un ajut destinat als docents que s'han incorporat recentment a la UIB.
El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, ha detallat que els investigadors podran destinar 500 euros a la compra d'un ordinador i la resta de doblers es podran emprar per adquirir material complementari, com per exemple estris de laboratori i subscripcions a publicacions.
Creiem que sobretot aquest ajut, encara que nosaltres farem més mesures per poder augmentar, és un ajut que sobretot serveix per començar a dignificar un poc més la funció del docent universitari, de l'investigador universitari. Evidentment, encara queda molt de camí per fer, però nosaltres ja hem encetat aquest camí.
I una dona ha patit aquesta matinada cremades greus en un incendi en un habitatge del Gaida. A més, el seu marit ha sofrit una intoxicació per fum. Tots dos han hagut de ser ingressats en pronòstic reservat. Un està a l'Hospital de Son Llats, l'altre a Son Espases.
L'avís de l'incendi s'ha produït poc abans de les 12:30 de la matinada. També hi ha hagut una afectada lleu, però després de ser valorada s'ha conclòs que no era necessari traslladar-la a un centre hospitalari. Es tracta de la germana de la víctima que ha patit les cremades greus. En les tasques d'extinció han participat efectius dels parcs de Manacor i Llucmajor dels Bombers de Mallorca.
I avui comença l'audiència provincial al judici contra 7 membres del clan de los Sheriffs acusats d'intentar matar integrants de los Peluos. La fiscalia demana 50 anys de presó per a cada un dels pels delictes de tentativa d'homicidi, amenaces greus, tinença il·lícita d'armes i pertinença a grup criminal.
Els fets van ocórrer a Palma el 18 de maig del 2021. Segons l'escrit d'acusació, 7 membres de los Sheriffs i una vuitena persona que no ha estat identificada es van presentar a la casa del clan rival per dur a terme una revenja. Els acusats tenien 3 armes de foc i un ganivet, varen perseguir els integrants a los Peluos i van disparar a la façana de l'habitatge on s'havien refugiat. A més, van amenaçar el patriarca i un altre membre.
I també a Palma, els veïnats de Cascapiscol demanen a les administracions més seguretat i més vigilància. Això arran de la conflictivitat que el seu pare generen les persones que viuen a l'antiga presó.
Ho han fet saber aquest dilluns capvespre representants de la Conselleria d'Educació, l'Ajuntament de Palma, la Delegació del Govern i la Policia Nacional. S'hi han reunit al Col·legi Públic de Cascapiscol. Així descriu la presidenta de l'Associació de Pares i Mares de l'Escola, Cecília Serra, quina és la situació a l'entorn escolar.
Les famílies estan molt preocupades pels nostres fills, no? De que viuen en un entorn no segur, un entorn on veuen quina batada és a les 9 i mitja de matí, amb presència policial contínua, gent que se dutxa a les boques de l'incendi, que pixa endavant la porta de l'escola centrada i, bueno, és insegur.
L'Associació de Veïnats de Cas Capiscol demana que es prenguin una sèrie de mesures concretes. Ho explica Biel González, president de l'entitat.
En tancar la porta de darrere, que és una cosa que jo estic demanant des del mes de setembre, i després posar vigilància a la porta de davant, a la porta que és des que va tenir Solla, que hi hagués un cotxe de policia o nacional o local, o se tornassin, que estiguessin allà per intentar mirar que no entri gent nova o controlar un pot si en què entra i surt.
L'Ajuntament de Palma assegura que ja s'ha reforçat la presència de la policia local en horari lectiu. També es mantindrà el recompte de persones a l'entorn de l'antiga presó per identificar-ne els perfils. D'altra banda, el govern reconeix la gravetat de la situació i defensa el compromís de totes les administracions per donar-hi resposta amb mesures immediates i solucions a llarg termini. Les parts es tornaran a reunir d'aquí a 2 mesos per fer el seguiment de les mesures de seguretat.
Vuit i quart del matí, darreres hores de negociacions intenses entre el govern espanyol i els socis d'investidura abans del Consell de Ministres d'avui, en què l'executiu té de nou la intenció d'aprovar el decret per revaloritzar les pensions. El dubte si ho farà en un gran decret que inclogui altres mesures socials similar al que la setmana passada va tombar el Congrés dels Diputats, o si el separarà de la resta d'iniciatives. Aquesta darrera possibilitat, la d'aprovar la pujada de les pensions de manera independent, està damunt la taula del govern central i se la planteja de cada vegada més per garantir-ne l'aprovació.
En joc està la pujada del 2,7% de les pensions al 2026. La paga de gener ja es va fer amb aquesta revalorització en vigor, però ara perilla la del febrer i la de la resta de mesos, perquè la setmana passada el Congrés va votar-hi en contra. PP i Junts van escenificar el seu no perquè la mesura estava inclosa dins l'anomenat escut social, un conjunt d'iniciatives que van més enllà de les pensions. Inclou, per exemple, la pròrroga de la paralització dels desnonaments de famílies vulnerables. Junts, tot i formar part del bloc d'investidura, està en contra d'aquesta mesura perquè considera que perjudica els petits propietaris d'habitatges. Per això, en les darreres hores, creix aquesta possibilitat, creix la possibilitat de l'aprovació per part del Consell de Ministres de decrets separats per garantir l'aprovació al manco de la revalorització de les pensions. Sumar, però, s'hi ha mostrat en les darreres hores desfavorable. No vol deixar caure algunas de las medidas previstas inicialmente. Ernest Urtasun es el portavoz.
Nosotros, nuestra línea es que tienen que ir todas las medidas, ¿eh? Lo importante no es tanto el cómo, sino el qué. Tienen que ir todas, ¿eh? Y nosotros lo que no vamos a permitir es que se deje caer la medida de los desahucios.
El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no diu com, però dona per fet que les pensions pujaran.
Por tanto, explicaremos oportunamente cuál será la solución, pero ya lo he dicho, y lo ha dicho el presidente del gobierno, lo dijo ayer, hace muy pocas horas, que las pensiones se van a revalorizar sí o sí, a pesar del PP i de Vox i de Junts.
El portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, ha confirmat les converses amb l'executiu i carrega contra PP i Junts.
Creo que es una mala excusa votar en contra de un decreto con la inmensa mayoría de cosas buenas simplemente porque algo no te gusta. Es como que un menú, un plato no te guste y te quedarte sin comer. Absurdo.
Crítiques amb les quals discrepa el secretari general del PP, Miguel Tellado, en declaracions a la cadena SER.
Y nosotros, si nos dan a elegir, entiende, entre estas cuestiones, pues es que lo que no compartimos no lo vamos a apoyar. El Partido Socialista lo tiene muy fácil, que no juegue con los jubilados de nuestro país.
Pendents, per tant, a les 9, a la reunió del Consell de Ministres, en què s'acabarà de decidir com s'aprova finalment la revalorització de les pensions.
I també avui Serveis Ferroviaris de Mallorca es reuneix amb els treballadors per consolidar els avanços en seguretat relativa a les vies fèrrees. La darrera trobada va acabar amb un gran acord parcial en una quinzena de les 48 mesures plantejades. Les negociacions per ara van per bon camí i el comitè valora de manera positiva els avanços que s'han fet aquestes darreres setmanes.
Els professionals ferroviaris, però, lamenten que no s'hagi abordar crear la Comissió de Seguretat en la circulació ni la internalització de contractes en àrees sensibles de seguretat. Així mateix, reclamen més claredat, planificació i que situacions que fins ara es resolien de manera informal quedin recollides per escrit.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I la prostitució i la captació de lotes i de joves amb fins d'explotació s'amplia més enllà de Palma i en els darrers anys se n'ha detectat un increment a nuclis com Inca, Manacor i el Port d'Alcúdia, així com a Menorca. És el que es desprèn d'un informe de Casal Petit, una entitat dedicada a l'atenció de dones en situació de prostitució i víctimes de tràfic. A més, l'entitat adverteix que la captació de les joves no es fa al carrer, sinó al món digital i a través de les xarxes socials, i per aquest motiu l'IB Dona investigarà aquest fenomen en el marc del nou pla contra el tràfic de dones i nines del govern. Aquest pla té un pressupost de 3,7 milions, s'allargarà fins l'any 2028.
Durant el 2025, quasi mig miler de dones han travessat la porta del Casal Petit per demanar ajuda per sortir de la prostitució. Darrerament, moltes d'elles han migrat des de Llatinoamèrica i ja aquí cauen en l'explotació sexual, com explica el pedagog i tècnic Jaume Perelló.
Han acabat exercint la prostitució i quan s'hi troben de dins diuen han de sortir ràpidament d'aquí. I perquè són persones amb un nivell educatiu i professional molt alt. Aquí tenim economistes colombianes, tenim abogades venezolanes.
Al Casal Petit també han detectat un augment de la prostitució a indres com ara Inca, Manacor, també el Port d'Alcúdia, on hi ha hagut operacions policials. Precisament a l'IB Dona, diu la directora Catalina Salom, posen en marxa un nou pla d'atenció a les dones víctimes d'explotació sexual que vol arribar a la part forana i especialment també a l'illa de Menorca.
A Menorca sí que és cert que ara no tenen cap entitat que treballi en temes de tracte i prostitució, sinó que s'adú des de centre de crisi ara. Per tant, hem de començar, no, com a desplegar serveis perquè totes les illes, també a nivell territorial, pues, estiguen dotades i de manera equilibrada.
Un tècnic de l'IB Dona es dedicarà en exclusiva a impulsar i fer seguiment de les 44 mesures del pla, que també té per objectiu lluitar contra la prostitució en l'àmbit digital, en què es produeixen casos d'intent de captació de nines mitjançant les xarxes socials que amaguen el fenomen, segons insisteix Perelló.
I estem tenint dificultats per trobar els pisos, per trobar llocs on estan prostituint-se i fins i tot de poder entrar en contacte amb elles.
I són ara les 8:21. El Sindicat d'Infermeria, SATSE, reclama un plus de difícil cobertura per frenar la fuga d'infermeres i de fisioterapeutes a Mallorca. Aquesta organització ha posat en marxa una campanya per exigir a l'IB Salut una solució urgent que permeti retenir professionals i atreure'n de nous.
SATSE ha iniciat una recollida de signatures i un calendari d'accions que s'intensificarà en les pròximes setmanes sense descartar mobilitzacions davant una situació que qualifica ja de crítica. Jorge Tera, secretari general del sindicat, expliquen que consistiran.
Una serie de medidas que iremos haciendo, pues una campaña en redes sociales, una campaña de cartelería, con algunos lemas, como preguntarle a los profesionales ¿vives o sobrevives en Mallorca? O como fácil venir, difícil quedarse, para generar una sensibilización, una conciencia. A partir de ahí, pues pediremos una reunión con los grupos parlamentarios, con la Consellería de Salud, y bueno, ir moviendo el tema y para culminar, si no hay frutos, pues con una serie de movilizaciones pues a lo largo del otoño o el invierno.
Segons dades del Ministeri de Sanitat, les Balears són una de les comunitats amb més dèficit de personal, amb la necessitat d'entre 3.000 i 3.500 infermeres i més de 800 fisioterapeutes per assolir els estàndards europeus. SATSE adverteix que aquesta manca de professionals ja té conseqüències directes als hospitals, especialment a l'estiu, quan augmenta la pressió assistencial i es fa difícil cobrir substitucions.
I pel que fa als metges, la consellera de Salut ha anunciat la incorporació del 5 a un oncòleg a l'Hospital Can Misses, que torna a tenir completa la plantilla. A més de cobrir la cinquena plaça d'oncòleg, el servei es reforça també a mitjan febrer amb la contractació d'una nova infermera gestora de casos que coordinarà l'atenció dels pacients amb càncer de les Pitiüses. Manuela García és la consellera de Salut.
Y con esto pues recuperamos mucha de la actividad o la actividad al 100% y realmente creo que son dos noticias que son muy positivas para la salud de Ibiza y Formentera.
La notícia està ben rebuda per les entitats que no obliden, però, les seves reclamacions. Maribel Martínez és la presidenta de l'Associació Pitiüsa d'Ajuda a Afectats pel Càncer.
que tengamos un nuevo oncólogo, pues muy bien, tenemos puesta la vista en el séptimo, pero bueno, poco a poco. La gestora de casos, que yo creo que es muy interesante para que las personas, los pacientes, vayan directamente a alguien que les puede solucionar pues el problema o la pregunta que tengan de una manera mucho más rápida y más dinámica.
Reclamen que la plantilla d'oncòlegs a Eivissa i a Formentera hauria d'arribar als 7 especialistes.
Informatiu Matí. Esports.
I manquen uns segons per arribar a les 8:25. Moment ara per la informació esportiva, que encetam parlant del Mallorca, que Miqui Tous ha sortit de la zona del descens.
Sí, l'equip vermell va aconseguir contra el Sevilla una victòria importantíssima. Són molts per 4-1. A la primera part, Morici de penal, i a la segona, Samu Costa, Darder i Pablo Torre marcaren els gols mallorquinistes. El tècnic Iago Barrasate diu que aquest és el camí.
He visto un equipo que quiero ver, ¿no? Que defiende con orden, con agresividad, con solidaridad, y un equipo que no deja de mirar a la portería rival, ¿no? Entonces creo que es una victoria para nosotros necesaria. Yo creo que necesitábamos un día así. Es el Mallorca que queremos ver, un Mallorca valiente que es capaz de atacar, pero que también es capaz de defender y de ser solidario, ¿no? Creo que nos han hecho un gol en un error nuestro y un golazo de ellos, pero creo que el equipo hoy ha defendido de forma coral y no ha perdido de vista la portería rival. Entonces, eso es lo que necesitamos, ¿no? Llevamos dos victorias, creo que importantes en casa, y ese tiene que ser el camino en la segunda vuelta.
Amb aquest triomf, el conjunt vermell pega un bot a la classificació i se situa 14 amb 24 punts, a 2 de la zona de descens. Això sí, el tècnic mallorquinista avisa que tot està molt igualat i les coses poden canviar la pròxima jornada quan el Mallorca visitarà dissabte el camp del Barça.
El equipo ahora necesita que estemos todos enchufados y no que rememos juntos, sino en la misma dirección. Eso es lo importante. Entonces, si ves la clasificación, tenemos 24 puntos, no hemos hecho nada, pero lo de hoy era necesario y hay que seguir en esta línea. Estábamos en descenso y con una victoria adelantamos a no sé cuántos equipos, pero ahora tenemos un partido muy complicado el sábado y puede pasar lo contrario. Entonces yo creo que más allá de esos vaivenes emocionales, tenemos que marcar un camino, y el camino tiene que ser el del Athletic Bilbao, mejorado el de hoy. Pues este es un poco el camino que queremos, y si seguimos por este camino seguro que tendremos más alegrías.
I al davanter, vedat a Morici, no atura de marcar. El Kosovà, després del seu gol de penal d'ahir, suma 15 dianes i és segon a la classificació de màxim golejadors de la Lliga, només per darrere del jugador del Madrid, Kylian Mbappé.
Contento con mi temporada, porque este año la verdad estoy dando mucho más, estoy cuidando mucho más, estoy trabajando mucho más. Lo de año pasado, gracias a Dios, no tengo ninguna lesión, ninguna molestia. Entonces, por eso creo que un tío como yo, que pesa casi 100 kilos y cuando se lesiona, para recuperar cuesta arrancar el motor. Lo de Kylian, pues no es mi rival, es de otro mundo. Entonces yo, si puedo conseguir acabar detrás de él, me voy a celebrar como si fuera ganado yo el pichichi.
I un dels jugadors més destacats del partit d'ahir disputat a Son Moix va ser el migcampista portuguès del Mallorca, Samu Costa.
Ha sido un partido muy completo, desde primer al último minuto. Hemos tenido mucha personalidad, momentos con balón, momentos en que teníamos que bajar, y muy contento de verdad. Y también dedicamos esto al míster, pues que es nuestro míster, y si está con nosotros, pues es el mejor del mundo y queremos estar todos juntos siempre.
I pel que fa al mercat de fitxatges, el Mallorca va tancar ahir l'arribada del davanter Cito Luombo. El davanter angolès procedeix del Cagliari italià, té 23 anys i arribarà a Son Moix en qualitat de cedit. Luombo ha jugat 12 partits de Lliga i 2 de Copa i no ha marcat cap gol. També ha participat amb Angola a la Copa d'Àfrica. El migcampista Jan Sales ha romput la seva sessió amb el Còrdoba i torna al Mallorca, i el davanter Kai Larin deixa el Feyenoord i se'n va cedit amb opció de compra al Southampton de la segona divisió anglesa. Està previst que demà el director de futbol del Mallorca, Pablo Ortells, valori aquest mercat de fitxatges d'hivern en una roda de premsa. I la UDB s'ha fet fins avui fitxatges en aquest mercat d'hivern. Els dos darrers ahir, en el darrer dia de mercat, un d'ells és el lateral esquerre de 22 anys, Arnau Solà, que arriba cedit de l'Arouca portuguès. L'altre és el porter francès de 20 anys, Tao Paradoski, procedent del Pau de la segona divisió francesa. I un darrer punt de futbol, perquè avui comencen els quarts de final de la Copa del Rei amb el partit que disputarà el pròxim rival del Mallorca, el Barça, a les 9 del vespre contra l'Albacete. En pàdel, Gemma Triay prepara la nova temporada. La menorquina Andelfi Brea disputarà aquesta setmana el primer torneig. Serà a l'Aràbia Saudita amb el torneig de Riad per encetar aquesta nova temporada 2026. I en futbol sala, han de dir que la selecció espanyola, amb el jugador del Palma, Mario Rivillos, com a capità, jugarà la semifinal de l'Europeu contra Croàcia. Tot això després de superar ahir a l'eliminatòria de quarts de final a la selecció italiana per 4-0.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8:30, faim ara una repassada de quines seran les claus d'aquest dimarts. Primera sessió plenària d'enguany avui al Parlament amb l'aprovació de la prohibició del vel integral en els espais públics com a punt principal. És una proposta del PP i en principi Vox hi votarà a favor.
Això sí, aquesta formació assegura que la passa no és suficient i que s'haurien de prohibir tota classe de vels. La proposta ha generat crítiques de l'oposició, Més per Mallorca acusa el PP d'alimentar la islamofòbia.
Tot mentre el PSOE acusa els populars de connivència amb les plataformes que exploten pisos turístics sense llicència.
El partit ho ha denunciat des d'un pis turístic il·legal a Palma que comercialitza Airbnb i que llogaren per a l'ocasió.
I notícia d'aquesta matinada, una dona ha patit cremades greus en un incendi a un habitatge d'Algaida.
A més, el seu marit ha patit una intoxicació per fum. Tots dos han hagut de ser ingressats en pronòstic reservat, un a l'Hospital de Sant Llàtzer i l'altre a Sant Espases.
I s'esgoten les darreres hores de negociacions entre el govern espanyol i els socis d'investidura abans del Consell de Ministres d'avui, en què l'executiu té la intenció d'aprovar el nou decret per revaloritzar les pensions.
El dubte si ho farà en un gran decret que inclogui altres mesures socials, similar al que la setmana passada va tombar el Congrés dels Diputats, o si el separarà de la resta d'iniciatives. Aquesta darrera possibilitat està damunt la taula del govern central i se la planteja de cada vegada més per garantir-ne l'aprovació.
I a les 8:45 serà el torn a l'informatiu matí de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. A Eivissa, l'Hospital Can Misses tindrà 5 oncòlegs i aconsegueix completar la plantilla. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. També s'incorporarà una infermera gestora de casos oncològics que s'encarregarà de coordinar els pacients i preparar les reunions amb el comitè de tumors. El centre hospitalari té autorització per contractar fins a 7 professionals, una petició que continuen reclamant les associacions contra el càncer.
Personal sanitari formarà part del grup de rescat de muntanya que acompanyarà els bombers de Mallorca en aquesta tasca, Guillermo Ortego. Bon dia. Una vintena de metges i infermers del servei del 061 de les Balears han fet aquesta primera prova. L'objectiu és incrementar la seguretat en els rescats a la Serra de Tramuntana amb la incorporació de personal qualificat. Les proves acabaran dijous i serà emergències qui decideixi quins participants passen a formar part d'aquest grup. I retiren de l'aeròdrom de Sant Lluís de Menorca quasi 7.000 quilos de residus acumulats. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Una actuació que ha tingut un cost de 18.000 euros emmarcada en la posada a punt d'aquesta instal·lació que fa 10 mesos el Consell de Menorca va comprar al Ministeri de Defensa per 3 milions. S'han retirat 2.750 quilos de pneumàtics, 900 d'amiant, més de 2.600 quilos de voluminosos, a més de 7.000 quilos de ferro i d'envasos de plàstic contaminats. Aquests materials es concentraven a les coves Hangars i al túnel de refugi antiaeri.
I ara l'entrevista, parlem de la revalorització de les pensions.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
D'aquí a mitja hora s'ha de reunir el Consell de Ministres en què l'executiu té la intenció d'aprovar el nou decret per revaloritzar les pensions. El dubte és si ho farà en un gran decret que inclogui altres mesures socials similar al de la setmana passada, el que la setmana passada es va tombar al Congrés dels Diputats, o si el separarà de la resta d'iniciatives. Aquesta darrera possibilitat, la d'aprovar la pujada de les pensions de manera independent, separada, està damunt la taula del govern i se la planteja de cada vegada més per garantir-ne l'aprovació. Per parlar d'aquesta qüestió, saludam Pep Juárez, que és el portaveu de la Coordinadora Balear per la Defensa de les Pensions Públiques. Bon dia.
Hola, bon dia.
Durant les darreres hores, com dèiem, s'ha posat damunt la taula la possibilitat que el Consell de Ministres d'avui aprovi la revalorització de les pensions, però separada de la resta d'escut social. Què vos semblaria?
Bé, nosaltres, com a pensionistes, som gent, no només som gent solidària, sinó que bona part d'aquestes mesures que acompanyaven la revalorització de les pensions afecten i molt directament a milers de pensionistes. Per tant, nosaltres no som partidaris de que se separin unes mesures d'unes altres, perquè senzillament el que ha fet els partits de la dreta i ultradreta és carregar, diguéssim, amb unes actituds que nosaltres valoram com senzillament classisme i aporofòbia. És a dir, totes les mesures que incluïen el decret anaven a col·lectius que l'han de menester aquestes mesures, i és un escut de protecció social que inclou pues, temes d'energia a la gent que ho ha de menester, l'ingrés mínim vital, la revalorització de les pensions per suposat, i tota una sèrie de factors que tenen que veure també amb ajudes amb víctimes de desastres com ha estat la Dana, etc. És a dir, el decret no tenia una qüestió de pensions i allà se ficaven altres coses que no eren necessàries. El decret en si mateix era necessari i fins i tot, diguem, que insuficient en moltes de les parts. Per tant, el que el govern fes parts i quarts ara i només tragués el tema de les pensions, o nosaltres no ens deixaria satisfet ni molt manco. Necessitam la societat, necessitam la gent que ho està passant malament, de moltes ajudes, i que no és d'obres públics se vagin en qüestions que resten a veure en el benestar social, com pugui ser armes i altres coses. Mm-hmm. Nosaltres volem que el decret s'aprovi tal com va passar l'any passat, que se torni al Congrés i que els partits que van dir que no, que diguin ara que sí. Per tant, nosaltres prendrem bona nota del que passa avui, i depèn del que passa avui, mos plantejam i ja tenim previstes mobilitzacions, però no mobilitzacions en general, mobilitzacions fent responsables a la gent que està aturant aquestes mesures tan necessàries per a la classe treballadora en general, però sobretot per sectors més desfavorits.
Clar, de quin tipus de mobilitzacions estan parlant i quin seria, no sé si teniu pensat un calendari?
Demà justament tenim una reunió de coordinació estatal en la qual posarem cara i ulls en el tema. Nosaltres vam dir el darrer comunicat estatal, i que varen reforçar amb un comunicat d'ahir nosaltres aquí a Balears, a la Coordinadora de Balears, de que si pel dia 20 no estaven resoltes totes aquestes coses, mos plantejaríem sortir al carrer com varen fer l'any 18. Per tant, que prenguin bona nota aquests senyors que han aturat aquestes mesures tan necessàries, perquè no els sortirà gratis.
Mm-hmm. Sí, com sigui, teniu confiança que d'una manera o d'una altra s'acabi aprovant l'increment de les pensions?
Sí, bueno, tot això, nosaltres, fins i tot en el mateix increment de les pensions, nosaltres reclamem un IPC real. IPC real, què vol dir? L'IPC és un producte, diguéssim, anem a dir-ho així, com a precuinat, no? Està composat per elements que uns sí que tenen a veure en la vida dels pensionistes i uns altres no tenen res a veure en la vida dels pensionistes. Per exemple, mentre se mos puja un 2,7%, pues el Banc d'Espanya diu que en els darrers 5 anys els aliments han pujat un 35%. Per tant, només aquesta, que ho diu el Banc d'Espanya, ho diem nosaltres, no, i ho diu el Banc d'Espanya i la nostra cistella de la compra quan hem fet la compra. És a dir, nosaltres no estem satisfets en la manera que s'estan revaloritzant les pensions, i sobretot no estem satisfets de la manera que estan ficant-se a poc a poc, retallades i privatitzacions de cara a aquestes pensions que encara, des que encara no teniu edat de jubilar-vos i que segurament patireu aquestes retallades. Nosaltres som solidaris, i som solidaris amb la gent jove. I estem en contra, per exemple, de que s'instal·li una mena de discurs que la precarietat de la gent jove pràcticament la tenen els pensionistes que cobren la seva pensió, que entre altres coses s'ha de dir que és un dret, no és cap regal. Però, bueno, tornant un poc a lo que deies, nosaltres tenim ben clar que si se revalueixen les pensions tal com han dit, bueno, al manco intentarem que no, la cosa no se deteriori encara més la capacitat adquisitiva de les pensions. Però no estem satisfets perquè amb una amenaça i un xantatge de la dreta i l'extrema dreta se deixi abandonats a col·lectius que han de menester totes aquestes mesures de l'escut social, i demanem al govern valentia perquè no trossegi el decret i que el torni a presentar, perquè l'any passat va passar exactament el mateix. El dia 22 de gener varen tombar, diguéssim, el primer decret òmnibus, i al cap d'unes dues setmanes se varen presentar i aquells que varen votar en contra varen votar a favor. Que si ho pensin dues vegades, perquè si no ho fan així, els pensionistes prendrem bona nota i us ho farem pagar.
Bé, doncs, estaran pendents del que passi en aquest Consell de Ministres avui, que comença a les 9 del matí i en què, com dèiem, l'executiu té la intenció d'aprovar el nou decret per revaloritzar les pensions. Pep Juárez, portaveu de la Coordinadora Balear per la Defensa de les Pensions Públiques. Gràcies per haver estat amb nosaltres aquests minuts.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia a tots els oients.
Són ara les 8:39, canviant d'assumpte.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
I vos parlem de la dana del 29 d'octubre del 2024 a València. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconegut que l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, es va equivocar i no va estar a l'altura en la gestió d'aquesta dana, que, recorden, va deixar 230 víctimes mortals. Ho ha assegurat durant la compareixença a la Comissió d'Investigació sobre la tragèdia al Senat. Ara bé, ha destacat que Mazón va ser l'únic en assumir responsabilitats polítiques.
Señor Mazón, he dicho desde el principio que tenía que unir su futuro político al éxito de la reconstrucción. Y después de la falta de ejercicio de competencias por parte del gobierno central, comprenderá usted que alguien tendría que quedarse al mando, porque el gobierno central, como ocurrió gráficamente en Paiporta, salió corriendo de la Comunidad Valenciana.
Ha estat en una sessió tensa, fins i tot s'han fet al·lusions a ETA, a l'accident ferroviari d'Adamuz i a la mort d'ancians a les residències madrilenyes durant la Covid.
Feijóo ha respost a les acusacions amb més atacs i ha retret les morts d'ETA a Òscar Matute, de Bildu.
Es que usted me está preguntando,
no, yo estoy hablando de lo que ocurrió en Valencia, en la Dana.
Y yo le miro a usted y digo, ¿cómo es posible que me pregunte esto?
A la resta de partits d'Esquerra, que varen donar suport a Pedro Sánchez en la investidura, els acusa de servir una doble vara de mesurar, de fer servir, volen dir, una doble vara de mesurar, com ha passat en Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana.
Estoy haciendo preguntas muy sencillas y con datos.
Pues
y
usted ahora está me habla usted de unos pisos en Alicante
que pasa mañana van a dar aplausos y golpes a otro. O a otra, sobre todo a otra. ¿Se entera?
Mire, si yo tuviese responsabilidades de gobierno, joder, usted ya me habría llamado asesino y hubiese traído un trozo de carril y lo hubiese puesto en su escaño.
La portavoz parlamentaria del Partit Popular, Esther Muñoz, ha criticat que s'hagi cridat Feijóo a declarar a la comissió quan diu no tenia cap competència en la gestió.
Pocas preguntas ha habido esa tarde, claro. El señor Feijóo no tenía competencias. En fin, ahora entiendo por qué ha habido pocas preguntas y más speech. Porque en realidad no se trataba de preguntarle al señor Feijóo nada, se trataba de que aquí cada uno tuviese su vídeo de Instagram o de TikTok.
En tot cas, el que té clar el president dels Populars és que no accepta que li diguin mentider, i així s'ha enfrontat amb Alberto Ibáñez, de Sumar.
Es que yo no lo puedo aceptar que me llame mentiroso. Es que yo comprendo que a lo mejor en su ambiente, señor, esto de mentir no tiene ningún problema porque ustedes llevan mintiendo en el gobierno 7 años.
Señor Feijóo.
Pero después de 30 años...
Señor Feijóo, que le voy a volver a llamar mentiroso.
La presidenta de la comissió, amb aquest ambient, ha cridat Feijóo a l'ordre.
¿Usted va a respetar la presidencia o va a hacer lo que
señoría,
le da la
usted
gana?
¿Usted me va a respetar a mí o no?
Por supuesto, lo estoy haciendo. Por supuesto, lo estoy haciendo. Por supuesto, lo estoy haciendo.
Yo no puedo decir lo que pienso, salvo...
Usted puede decir lo que piensa fuera. Aquí lo que le preguntan, lo que piensa de lo que le preguntan. Y ciñéndose, insisto, al tema.
I Vox, per part seva, ha rebutjat participar en l'estratègia del sanchisme i ha instat Feijóo a presentar una moció de censura.
I als tribunals, l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, el secretari d'Estat de Telecomunicacions, Antonio Hernando, han reconegut haver-se reunit dues vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez a la seu del partit. Ho han explicat davant el jutge que investiga el cas de la coneguda com a llanternera del PSOE per presumpte suborn i tràfic d'influències per tractar d'influir en procediments judicials.
Han explicat en una de les reunions mantingudes l'any 2024 que hi havia altres càrrecs del partit. Segons Hernando i Cerdán, Díez va dir que tenia documentació sobre una presumpta investigació de l'anomenada policia patriòtica a Pedro Sánchez. En aquesta trobada també hi havia l'empresari Javier Pérez Dolzat, l'exsecretari d'organització del PSOE. Per la seva banda, també ha detallat que Díez li va telefonar en sortir de la presó el passat mes de novembre.
I començam amb una novetat de l'actualitat ferroviària. S'ha suspès dues vegades avui tot el servei de Rodalies a Catalunya per incidències en el centre de control de trànsit d'ADIF a l'estació de França de Barcelona. Això sí, es registren retards generalitzats.
Durant la jornada d'avui s'ha produït una primera incidència que ha obligat a suspendre el servei 5 minuts entre les 7 i les 10, entre les 7 i 10 i les 7 i quart. La segona ha aturat el trajecte entre les 8 i 8 i les 8 i 20. El servei de moment s'ha restablert amb les mateixes restriccions que ahir, amb trams tallats, amb un servei de bus alternatiu. El portaveu de Renfe és Antonio Carmona.
És com si anem caminant pel carrer, normal, i caus. Tu caus, et fa mal el genoll, el colze, mira si algú t'ha vist, i quan tornes a començar a caminar, són 10 minuts i no comences a caminar de la mateixa manera. Vas recuperant el pas a poc a poc.
I el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, compareix avui a la Comissió de Transports al Congrés per informar de l'accident de tren Adamus i del caos ferroviari a Rodalies, una compareixença que coincideix amb la primera sessió de control del Senat al Govern Central, que també estarà marcada per la gestió de l'accident de tren d'Adamus. Són ara les 8 i 45 minuts.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8 i 46 minuts. Bon dia. Personal sanitari formarà part del grup de rescat de muntanya que acompanyarà els bombers de Mallorca en aquesta tasca. Una vintena de metges i infermers del servei del 061 de les Balears han fet la primera prova. L'objectiu és incrementar la seguretat en els rescats a la Serra de Tramuntana amb la incorporació de personal qualificat. Tot d'una en parlant d'aquestes i altres qüestions. Amb Ivan López del Control Tècnic fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ei! A IKEA Mallorca t'ho fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3. Tots donam una mà a Abaimar.
Ei! A IKEA Mallorca t'ho fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Podem emportar d'una vintena de metges i infermers del servei del 061 de les Balears han fet la primera prova per formar part del grup de rescat de muntanya que acompanyarà els bombers de Mallorca en aquesta tasca. L'objectiu és reforçar la seguretat en els rescats en zones de difícil accés a la Serra de Tramuntana en la incorporació de personal qualificat. Emergències decidirà quins participants passen a formar part d'aquest grup després d'una valoració dels bombers. Aina Morales, bon dia.
Bon dia, ja han fet la primera de les tres proves que han de realitzar els participants. Són en total 23 professionals
professionals sanitaris del 061. Va ser una prova de resistència corrent des de Vinieraix, a Solla, fins al refugi de l'embassament de Cuba. Entre la resta de proves també n'hi ha una d'escalada. Escoltam dos d'aquests participants, són Alejandro Domínguez, metge a Eivissa, i Pablo Puyuelo, metge a Mallorca.
I és una oportunitat única per poder fer treballar del que més m'agrada, que és ser metge, i a més la meva passió, que és la muntanya.
Crec que és superimportant tenir aquest grup a Mallorca, perquè tenim un món de rescats, els bombers ho saben, tot el món està capacitat per fer-lo, i tenim un 70% de rescats que un equip sanitari, tant medicina com infermeria, podria fer una bona feina.
L'objectiu de la integració de sanitaris dins del grup de rescat de muntanya és augmentar la seguretat amb personal qualificat en bona condició física. Escolta, en Pep Sabater, coordinador d'aquest grup, i Eloi Villalba, director del SAMU 061.
S'ha fet la primera prova, que és una prova de resistència, amb un pes, amb un temps determinat, i aquests dies que queden se farà una prova d'escalada, per veure un poquet les habilitats tècniques de progressió en el terreny que tenen els sanitaris, i una prova d'autonomia.
Muy ilusionado, porque al final la Serra de Tramontana es un sitio bastante frecuentado, donde tenemos bastantes atenciones a lo largo del año, y este paso pues le da mucha calidad al tipo de atención sanitaria que SAMU 061 pues, intenta siempre darle a los ciudadanos de aquí, de Baleares.
La iniciativa s'emmarca dins el conveni de col·laboració entre els bombers de Mallorca i el Servei d'Emergències per reforçar l'atenció sanitària en rescats en entorns de muntanya. Amb les valoracions dels bombers, el 061 decidirà quines persones són aptes per formar part del grup de rescat de muntanya. En aquesta primera prova també ha participat l'helicòpter La Milana per fer una activitat preventiva.
Més qüestions. La Conselleria d'Educació ha adquirit una cadira elevadora valorada en 3.000 euros perquè els alumnes amb problemes de mobilitat puguin pujar les escales dels centres. El primer a fer-la servir ha estat el SEIP Costa Llobera de Palma, després del rescat del recent accident d'un alumne que es va rompre una cama i un braç.
La cadira està pensada per pujar i baixar les escales sense esforç, és plegable i lleugera, això sí. Requereix d'un acompanyant en el primer moment per fer-la servir perquè l'aguanti i entri la velocitat. Alejandra Picó és la directora del centre.
Fins ara el problema, hem pujat de pes, o els pares si mos ajudaven, o els mestres, o l'AT, o qui sigui, en crosses, si van amb una cama, ni més o manco són àgils i poden pujar. De vegades hem tingut alumnes que han quedat a casa seva, perquè no podien pujar, i nosaltres no els podem pujar si pesen més de 50 quilos.
Aquesta cadira s'afegeix al banc de material adaptat del qual poden disposar tots els centres educatius de les illes. Antoni Vera, conseller d'Educació.
I hem d'assegurar que continua l'escolarització del nen en el centre educatiu que estava escolaritzat. I, per tant, és una eina necessària, és una despesa necessària.
I preocupació entre els veïnars del barri de Bons Aires a Palma per l'onada d'incendis de contenidors que s'han registrat en els darrers dies, el darrer dissabte vespre.
Fins a 5 contenidors varen quedar totalment calcinats al centre, al carrer del Pare Bartomeu Pou, així com dos cotxes que varen partir desperfectes a causa de les flames. Mariona Ventura, una de les veïnades afectades, ha explicat al programa Arenar amb Divetres Televisió com ho varen viure.
Amb un no-re van començar a cremar tots, i petava, pam, pam, i un fum, que nosaltres estem en el quart pis d'aquí, i sí que em vaig espantar quan un fum negre i guspires de les coses que hi havia en els contenidors, encesos fins al quart pis, volant. Llavors sí que ens vam espantar, la veritat, molt.
Com dèiem, aquest incendi és el quart que registren els darrers dies, ja que la setmana abans fins a 3 incendis també de contenidors es varen registrar molt a prop. Tot i que dies després la policia va detenir el responsable, els veïnats mostren la seva preocupació.
Un horror, o sea, ja comencen una altra vegada, havia que agafar-los.
Pasando a menudo esto, porque no hay castigo. Hacen lo que les da la gana, la gente.
Pues mi mujer justo en ese momento había bajado a pasear al perro y justo se encontró aquí que ya empezaba el fuego. Bastante violento, además, con la ventolera que había, hubo suerte que tiraba para aquel lado. Si llega a tirar hacia arriba, hubiera sido complicado.
No se me quemó mi ventana de milagro.
Había mucho aire y claro, las llamas eran elevadas, altas. Asustado.
I encara a Palma, el Partit Popular farà dia 14 de març el Congrés de la Junta Territorial de la Formació. El batlle Jaime Martínez es presentarà a la reelecció de la presidència.
Martínez fa 5 anys que ostenta la presidència del PP de Palma i assegura que ara l'objectiu és continuar i reforçar el projecte de ciutat que ja desenvolupen. Una de les principals novetats serà la redistribució i reorganització de les juntes de districte que passen de 15 a 10.
Sí, que me presentaré a la Junta Territorial del Partit Popular de Palma i per fer amb un objectiu clar, i és perseguir fent feina amb un programa de govern i amb un projecte de ciutat que se mereixen els ciutadans de Palma.
8:53, el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports considera urgent la redacció del nou pla de carreteres.
La presidenta del Col·legi, Sara Lobato, aplaudeix la pròxima actuació prop del centre comercial de la carretera de l'aeroport, però troba que un pla sectorial donaria més coherència a totes les actuacions.
És un projecte que, des d'un punt de vista tècnic, és molt interessant. És un enlace a doble nivell, per lo que va a aconseguir una integració social de unas zonas muy pobladas muy interesante. Pero realmente, sin estrategia, sin planificación, tampoco podemos hacer una valoración de cara a futuro de cómo se está planteando la movilidad.
Lobato ha presentat la remodelació del passeig marítim de Palma com un cas d'èxit, tant pels terminis d'execució com per la implantació d'infraestructures més sostenibles.
I les obres del nou edifici multiús del port de Cala Rajada encara en la recta final i acabaran a la primavera. L'edificació on antigament hi havia l'emblemàtic bar marítim tornarà a acollir un bar-restaurant que es traurà a licitació per a 15 anys.
L'immoble s'ha aixecat de bell nou després d'esbocar l'antic bar marítim i oferirà unes instal·lacions més modernes i funcionals, adaptades a més a l'activitat del port. Toni Marcant és el director general de Ports de les Balears.
Això és una obra molt sol·licitada per el poble, entre altres coses perquè aquest edifici feia moltíssim d'anys que estava deteriorat, que estava abandonat i que donava una imatge penosa del nostre entorn amable, turístic i de, per compartir tant el resident com els visitants.
El servei de bar-restaurant es licitarà per els pròxims 15 anys i els interessats hi poden presentar ofertes fins a final de mes. L'adjudicatari haurà d'acabar els interiors i fer-hi la dotació de les instal·lacions.
Amb aquest apunt arribarem a les 8:55. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Manquen 5 minuts per arribar a les 9. És el moment ara a IB3 Ràdio per la cultura. Amb cinema, no fa tants anys, a Palma es podria veure cinema a 80 sales. Una exposició a la Capella de la Misericòrdia de Palma recrearà aquest món i ho farà a través de fotografies, de cartells i fins i tot cadires o reproductors. Tot això i molt més a partir d'aquest divendres. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. L'exposició es complementa amb la projecció del Somni efímer de Toni Bastard, un documental sobre Rafael Ruiz, el pintor dels cartells de les grans sales, i també amb la reedició de Palma Ciutat de Cinemes, escrit a quatre mans per Tomeu i Verònica Fiol. És el llibre que dona nom a la mostra i que arriba amb molta més informació. I és ella, la coautora, qui ens anima a acostar-nos fins a aquesta exposició que diu serà ben especial.
Serà com ficar-se dins una sala de cinema. De fet, ja han entrat, tindràs una taquilla i intentarem fer això, que tu te sentis ja que vas entrar a una entrada de cinema. I després tenim pues, elements com els cartells, però també tenim maquinària, per exemple, l'any 1910. Tindrem programes de mà dels anys 40 i 50, d'aquests programes de mà que te donaven en el cine. I després, clar, totes les fotografies.
Fotografies del Bord, del Chaplin, del Palacio Avenida, totes elles i de molts altres llocs recollits en una llista enorme de quan la cartellera de la ciutat era immensa, en una ciutat que tampoc ho era massa i que oferia projeccions també fora de les sales oficials. És Tomeu Fiol.
Proporcionalment era una de les ciutats amb més cines de tota Espanya, i no sé si dir d'Europa perquè no tenim la dada, però sí que va haver una època que pràcticament a cada barri hi havia un cinema, també considerant cinemes, pues, les parròquies que també feien projecció de pel·lícules, o sigui que hi havia molt de puestos on se projectaven pel·lícules, però bueno, cines també n'hi havia molt. a cada barri pràcticament.
S'han recuperat també, com dèiem, un parell de butaques del Metropolitan, els cartells mítics de Rafael Ruiz d'aquesta mateixa sala, i tot fa pensar que aquesta exposició serà interessant tant per qui va viure aquella època, però també pels que no la coneixen. Francesc Bonnin, el dissenyador de l'espai expositiu i és cap de l'Arxiu del So i de la Imatge del Consell de Mallorca.
Que descobresquin, no, que cinema, anar al cinema, era una experiència col·lectiva, era una part de, era cultura, però també era oci, i el públic pues, disfrutava pues, d'anar a passejar, se vivia a la ciutat, s'anava al cine, llavors s'anava a fer un berenar.
L'exposició s'inaugurarà divendres hora baixa i es podrà visitar fins al dia 11 d'abril, l'horari de dilluns a divendres, de 10 del matí a 8 del vespre.
No deixem de parlar de cinema perquè el teatre Maruja Alfaro, Mar i Terra, ha encetat avui la primera mostra de curtmetratges dels Premis Fugaz. És un certamen impulsat per Corto España i que reconeix les millors propostes de l'Estat.
Entre les quals no hi manquen propostes balears sobre les quals hi han demanat els seus creadors. Aquesta, per exemple, és la història de Blava Terra, de Marín Auclair.
I és històric que xerra de com fa menys de 100 anys hi havia molta gent aquí a Mallorca que desconeixia la concepció de la mà o com mai l'havia vist. I em va semblar molt poètic xerrar de com una gent que viu a una illa desconeix la mà.
I això és el que ens conta el background de Toni Bastard.
Una història romàntica, un encontre de dues persones que es troben dins un univers cinematogràfic, però que es descobreix sobretot a la part final del curs. Al principi és un món estrany, que no sabem quin és, fins que descobrim, estic fent un spoiler, fins que descobrim que es tracta d'un rodatge.
Un Toni Bastard que defensa l'entitat pròpia dels curs assegura que pensar que són només una forma d'iniciar-se en el món del cinema és una idea errònia que s'ha de superar.
On possiblement jo m'he descobert més com a cineasta i he estat més lliure. De fet, jo quan algú me demana que recomani les meves feines, prefereixo recomanar les feines de curtmetratge, on sóc jo. En canvi, els llargmetratges estan condicionats per molts factors que a vegades no pots ser tu.
En total, 12 curts inclosos en aquesta primera mostra, les projeccions avui i dimarts que ve a les 7 del capvespre.
I hem arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts. En aquesta hora comença el Consell de Ministres en què el govern espanyol pretén aprovar de nou el decret per revaloritzar les pensions. El dubte és si ho farà en un gran decret que inclogui altres mesures socials, similar al que la setmana passada es va tombar al Congrés dels Diputats, o si el separarà de la resta d'iniciatives.
Aquesta possibilitat, la d'aprovar-la per separat, de cada vegada es dona més per fet per garantir-ne l'aprovació. El portaveu de la Coordinadora Balear per la defensa de les pensions públiques, Pep Juárez, ha avançat fa uns minuts a l'informatiu matí que, depèn de què passi avui, tenen mobilitzacions preparades.
És a dir, totes les mesures que incluïen el decret anaven a col·lectius que l'han de menester aquestes mesures i és un escut de protecció social que inclou temes d'energia,